IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
La nit del 9 d'agost de 1995, una nota sorprenent arriba a les redaccions de tots els mitjans de Mallorca. El motiu? La convocatòria d'una roda de premsa urgent per explicar una notícia que paralitza tota l'illa. La Policia Nacional acaba d'arrestar tres membres de la banda terrorista ETA a Palma. Una detenció que posava punt final a un any d'investigació i que aconseguia frustrar l'atemptat que un francotirador a punta de rifle pretenia dur a terme per assassinar el rei Joan Carles I.
Memòria Negra, el podcast. Temporada 2, episodi 7. Objectiu al rei. El making of d'un atemptat frustrat. A vegades, els casos criminals s'escriuen començant pel final. O almenys això sembla. Sobretot quan, com en el cas que tractarem avui, la policia descobreix l'objectiu d'una banda terrorista com ETA i inicia una carrera contrarrellotge per evitar precisament que es pugui dur a terme. Però d'aquesta intenció, ningú, més enllà de les forces de seguretat, en tenia idea fins la nit del 9 d'agost de 1995. La sorpresa, com hem sentit, arriba en forma de convocatòria de premsa urgent als mitjans, com recorda el periodista Quico Mestre.
Comuniquen des de la delegació del govern que està convocada a les 10:30 una roda de premsa i que estarà present el director general de la policia.
En aquell moment, recordem, agost de 1995, el director general de la Policia Nacional era Ángel Olivares. I per posar un poc de context, direm que és molt poc freqüent que intervengui una roda de premsa a Mallorca i menys encara que aquesta se convoqui amb urgència i durant el vespre.
Tots els que han rebut la convocatòria s'estranyen, però tenen la sensació que alguna cosa greu deu estar passant per citar-los amb tanta pressa. La imatge que es conserva als arxius és la d'una sala de la delegació del govern al carrer de la Constitució plena de periodistes. Darrere la taula on es succeeixen els micròfons dels diferents mitjans compareix, efectivament, Ángel Olivares.
Les puedo decir que a las 11:30 han sido detenidos tres miembros de ETA que estaban en Palma de Mallorca desde el pasado día 17, a los cuales se les han incautado una pistola, una metralleta y diversos explosivos listos para utilizarlos en cualquier momento. Estos se habían desplazado a Palma de Mallorca en un barco que se llama la Belle Poule.
Com heu sentit, el director general de la Policia Nacional anuncia que han detingut tres membres d'ETA quan preparaven un atemptat a Palma. La notícia no només sorprèn els assistents, sinó que, de forma gairebé immediata, col·lapsa tot Mallorca. Entre d'altres raons, perquè molts es sentien fora de perill pel fet de viure a una illa.
Ningú havia vist res raro, ningú s'havia rebut cap tipus de notici, no se sabia que hi havia policies venguts a posta de Madrid seguint a terroristes a Mallorca. De fet, no se tenia cap tipus de notici de que l'organització terrorista ETA tingués com a ciutat per cometre atemptats l'illa de Mallorca. Ningú sabia res. De fet, quan se va convocar aquesta roda de premsa, l'operatiu ja estava acabat, és a dir, ja s'havien detingut els terroristes.
Fins aquell moment, l'any 1995, era molt tranquil. De fet, l'operació més famosa havia estat l'Operació Vaixell i no estava precisament vinculada amb el terrorisme.
Efectivament, fins a aquesta roda de premsa, el 1995, estava sent un any molt tranquil a Mallorca, on arribaren 6 milions de turistes. El mes d'abril havia començat la que es va anomenar com Operació Vaixell, que suposà l'arribada d'un vaixell amb 30.000 metres cúbics d'aigua procedent del riu Ebre per pal·liar la sequera, que seria un dels fets més memorables de l'any. El dia 1 d'agost, com ja era tradició, havia començat la Copa del Rei de Vela, a la qual, entre d'altres membres de la Casa Real, participaren el propi monarca i la infanta Cristina.
Quedeu-vos amb això de la Copa del Rei de Vela perquè, ja vos avisam, la coincidència de dates és qualsevol cosa menys casual. Si heu parat atenció, Olivares ha explicat que l'arribada d'aquests terroristes es produïa un mes abans, a mitjans de juliol, quan agafaren un vaixell a Antibes, a la Costa Blava, al sud de França, amb destinació a Mallorca. La investigació, però, havia començat molt abans i d'una forma gairebé rutinària. Així ho recordava el jutge Baltasar Garzón, qui també acabà formant part de l'operatiu.
La investigació s'havia iniciat per la Comissaria General d'Informació aproximadament un any abans. Hacen la planificació d'objectius a investigar, era una pauta comú, tanto en policía como en Guardia Civil, qué objetivos, según la información que manejaban, podían ser objeto de seguimiento, de investigación, estuvieran en España o fuera de España, y uno de ellos es Rego Vidal.
Juan José Rego Vidal tenía 52 años y era un histórico miembro de la cúpula de ETA. El seu nom havia aparegut diverses vegades vinculat a la xarxa de finançament de la banda. Entre d'altres, en els documents de comptabilitat trobats el 1986 en l'escorcoll realitzat a una fàbrica de mobles d'Hendaya durant l'operació Socoa.
Durant la investigació, la policia aconsegueix localitzar Rego Vidal a França, concretament a la Costa Blava. Sembla que du una vida tranquil·la, però el juliol de 1995 detecten que lloga un veler a prop de Niça i això fa botar totes les alarmes. Saben que té experiència en patronejar vaixells, no només perquè temps enrere havia estat mariner, sinó també pels dos intents d'atemptat que figuren al seu currículum.
El 1974, Rego Vidal forma part d'un comando que intentà segrestar amb un iot a Juan de Borbón, comte de Barcelona i pare del rei emèrit Joan Carles I, quan navegava en aigües de Mònaco. A més, l'estiu de 1978 també participà en les vigilàncies per la preparació d'un atemptat contra el propi Joan Carles I a Eivissa, fet pels quals fou detingut i passà un any a la presó.
Rego ja havia intentat cometer un atemptat contra don Juan de Borbón, el padre del rei. De modo que cuando le ven alquilar un barco, la Belle Époque, llegan a la conclusión de que efectivamente alquilar un barco era el mismo modus operandi que con don Juan de Borbón. Entonces ya le ponen una atención mucho mayor.
Els investigadors s'enfoquen en esbrinar la destinació de Rego Vidal i quan donen amb ella, les dades resulten encara més alarmants.
I ven que la ruta és Mallorca. La policia intuye que algo está tramando, es decir, que de vacaciones no va.
Per les forces de seguretat, Rego Vidal té una obsessió malaltissa amb atemptar contra la família reial. Així que quan el veuen a bord d'un vaixell que va des de França cap a Mallorca i en plena temporada estival, tothom sembla tenir una idea bastant aproximada de quin és el seu objectiu.
És el element definitiu per saber que l'objectiu, el target de los terroristas, era una alta personalidad y por la época se derivaba que tenía que ser el rey.
Com hem dit abans, la coincidència de la travessa amb la Copa del Rei de Vela no és casual. Com ha dit el jutge Garzón, la policia té clars indicis de que la Casa Reial, més concretament el monarca, és l'objectiu directe d'ETA. Les forces de seguretat franceses, a més, alerten que la Belle Poulet surt del port d'Antibes el 14 de juliol i que Rego Vidal no viatja tot sol, sinó acompanyat de dos homes més.
Tres dies més tard, el 17 de juliol de 1995, la Policia Nacional detecta l'arribada de la Belle Poulet al port d'Alcúdia. El vaixell atraca el moll de reparacions perquè durant la travessa han tingut un accident i arriben amb una via d'aigua de proa.
Això de la reparació acabarà duent cua i serà molt important. El cas és que, mentre segueixen l'arribada del vaixell al port d'Alcúdia, la Policia Nacional veu baixar els tres homes. Identifica Rego Vidal, però no reconeix qui són els altres dos joves que l'acompanyen. Per això, i per les sospites que tenen sobre les seves intencions, inicien el seu seguiment les 24 hores del dia.
Quan este hombre llega a Mallorca y es cuando desplazan a diferentes funcionarios de la Comisaría General de Información de Madrid para que ya empiecen a ver sus movimientos y demás.
I aquests dos joves el que feien era passar desapercebuts, és a dir, se vestien com a turistes, anaven en banyador, en camiseta, era un sistema per no cridar l'atenció.
Com ha dit Quico Mestre, les gravacions dels seguiments els mostren vestits amb roba d'estiu i ulleres de sol passejant de forma despreocupada, fent compres o dinant als restaurants de la zona. Si no sabessin que viatjaven amb Rego Vidal, probablement ningú s'hagués fixat en ells.
A més, els seguiments demostren que els tres homes passen estones a l'interior de la Bel Poulet, en el que la policia considera que són reunions per traçar el seu pla. A més, detecta que els dos joves, encara per identificar, no dormen al vaixell, sinó que cada dia abandonen la zona del port d'Alcúdia amb una moto de gran cilindrada, una Yamaha 600 de color negre.
Les vigilàncies els segueixen fora del port d'Alcúdia i arriben a Palma. Aquí els agents comproven que els dos joves es mouen per una zona molt concreta de la ciutat.
I els van estar gravant quan anaven de compres, els van anar un parell de vegades a comprar i passejar per la zona del centre comercial de Portopí.
Els agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional no només els veuen al centre comercial de Portopí, sinó que localitzen un pis al mateix barri on semblen estar allotjats els dos joves. I això resulta molt més preocupant.
Les vigilàncies detecten la seva entrada al número 14 del carrer de Sant Rafadetes de Palma, una costa que puja des del passeig marítim. Es tracta d'un edifici d'apartaments de 10 plantes amb vistes directes sobre el port de Portopí. Una ubicació que el situa poc més d'un quilòmetre del Palau de Marivent, on la família reial passa els estius a Mallorca. De fet, la seva arribada està prevista en unes dues setmanes.
Aquesta localització, com dèiem, preocupa molt els agents, sobretot perquè encara no han identificat els dos homes, però tenen moltes sospites sobre la seva vinculació a ETA.
La inseguridad era la identidad de quienes estaban dentro, porque no los identifican. Y si los vieron físicamente, no sabían que eran terroristas.
Els investigadors necessiten qualsevol dada que pugui identificar els dos homes que viuen al pis. Poden intentar localitzar el propietari i saber així qui l'ha llogat, però les gestions s'allarguen i pensen que seria més fàcil intervenir al telèfon fix de l'habitatge, que ja saben que és a la segona planta. I és en aquest moment quan contacten precisament amb el jutge Baltasar Garzón.
Gabriel Fuentes me pide, como comisario general de información, que quiere hablar conmigo sobre un tema urgente. Ese tema urgente me cuentan que es que hay un posible atentado contra el rey en proyecto y que necesitan una averiguación o la intervención de un posible teléfono, porque no sabían si ni siquiera había teléfono, que a mí me extrañó. Yo le dije, bueno, ¿y por qué no lo piden ante el juez de guardia? Es algo que está ocurriendo ahora. Dice, bueno, porque puede tener relación con esta investigación que lleva usted. ¿A qué se refería? A unos contactos que había habido de determinadas personas o una persona en concreto con, en el sur de Francia, con Iñaki de Rentería, con quien en algún momento se habría visto también a Rego Vidal.
En aquell moment, Iñaki de Rentería era considerat el número 1 de la banda terrorista ETA. De fet, ocupava la direcció militar des de 1992 i havia adquirit molta responsabilitat al front dels comandos. Per això, la seva possible connexió amb Rego Vidal i la seva operació a Mallorca resulten encara més inquietants.
Lo que yo interpreté en ese momento es que, como era un caso complicado, arriesgado, porque la información que se tenía en ese momento solo era la de Rego y el barco, pero no se sabía nada más, pues de alguna forma quisieron asegurar, ¿no? Es decir, que se le concediera lo que se estaba pidiendo, yo me pareció razonable y lo concedí en mi procedimiento.
La policia demana a Telefónica informació sobre el telèfon fix del pis del carrer de Ses Rafaletes, però mentre esperen la resposta, localitzen el contracte de lloguer del propi apartament. Al document figura un nom, Andrés Sainz de Buruaga, però quan investiguen de qui es tracta, veuen que alguna cosa no va bé.
La identitat que va emplear per llogar la casa era d'una persona que havia estat morta i era uns dels temes, dels errors que se va detectar després, perquè abans, poc abans de l'arribada de la família real, sempre la policia fa una visita a tots els pisos que tenen visió directa, o bé Marivent o bé Portopí, s'identifica a tots els huéspeds, a tots els propietaris, a tots els llogaters, i en aquest cas no se va, diguem, se van donar compte que un de les identitats responia a una persona morta.
Com ha explicat en Quico, a pocs dies que arribi la família reial, troba que un dels pisos amb vistes directes sobre el port de Portopí s'ha llogat a nom d'una persona morta és una errada ben preocupant i també augmenta les sospites sobre les intencions dels llogaters. La qüestió és que encara no es coneix la identitat real de la persona que l'ha llogat ni tampoc dels dos joves que han arribat amb Rego Vidal.
A més, Telefònica informa la policia que el departament no hi ha contractada cap línia telefònica, tot i que sí s'ha presentat una sol·licitud per posar-ne. La sospita dels investigadors és que la persona que l'ha signada és un dels dos joves sense identificar. Per això, creuen la cal·ligrafia del document amb les signatures del DNI de tots els etarres que estan fitxats.
Recordem que estem al 1995 i l'operació per comparar aquestes cal·ligrafies no és automàtica ni senzilla, però sí dona els seus fruits i aporta un nom.
Se comprueben las letras y la policía llega a la conclusión de que la letra pertenece, comparándola con el DNI que tenían, de Jorge García Sertucha. Está claramente el nombre, un nombre falso de los que llevaba Jorge García Sertucha.
Jorge García Sertucha, de mal nom Patas, té només 27 anys però se'l considera membre d'ETA des d'en fa almenys 5. Inicialment havia format part del Comando Vizcaya i fugia a França després de la seva desarticulació. De fet, fa 2 anys que es troba en crida i cerca.
Permanecía huido desde agosto del 91, fecha en la que la Archancha desarticula el Comando Vizcaya, al que él pertenecía. A Sertucha se le atribuye parte en el atentado con coche bomba que aquel año mató en Las Arenas al Guardia Civil Pérez da Costa. En octubre del 93 se integra en el Comando Levante y desde entonces, se supone, ha participado en las acciones cometidas por la banda en el litoral.
Jorge García Sertucha era un liberado de ETA, ¿no? Estaba perfectamente identificado, estaba buscado por algunos hechos en los que podría haber intervenido.
Un jove que s'havia estat preparant en França, en el sud de França, per part de l'organització terrorista, que era efectivament especialista a manejar armes i també a muntar bombes.
Aquest descobriment confirma que 2 dels 3 homes arribats amb l'Abel Poler pertanyen a la banda terrorista ETA. El tercer, ja ho sabeu, continua sense identificar, però els dubtes sobre la seva pertinença són molt pocs.
Hasta el momento que yo autorizo la averiguación del posible teléfono dentro y sale el contrato que está suscrito por Jorge García Sertucha, que hacen un examen de urgencia y dicen es Jorge García Sertucha, no saben que son 2 terroristas que estaban dentro, además de Rego Vidal, que estaba con el barco.
La realitat és que ja han passat més de 15 dies des de l'arribada del vaixell i l'inici dels seguiments, i la família reial ja està instal·lada al Palau de Marivent. Per molt que desconeguin el tercer nom, la policia considera que la presència de Sertucha i Rego Vidal és suficientment amenaçadora i que ha arribat el moment de passar a l'acció.
En ese momento se toma la decisión por las autoridades policiales de intervenir. Entonces me piden las órdenes de entrada, de registro, de intervención del barco, de todo, y se pone en marcha la operación.
Si ho recordeu, abans hem explicat que el veler, l'Abel Poler, arriba al port d'Alcúdia amb una via d'aigua oberta a la proa. I si la policia decideix intervenir és també perquè el vaixell ja està reparat i tot apunta a que és el mitjà amb el que els terroristes volen fugir de Mallorca. Els investigadors no saben la data del possible atemptat, però tot sembla indicar que serà imminent.
Follirien d'aquest edifici ja on estaven visquent i anirien fins al Cudi i a partir d'aquest moment que fa el vaixell i tornar cap a França.
El dimecres 9 d'agost està marcat com el dia D. La Direcció General de la Policia Nacional comunica a la Prefectura de Palma l'arribada d'un grup d'operacions especials per una intervenció, els hi diuen, relacionada amb la lluita antiterrorista.
L'operatiu policial s'organitza des de Madrid, és a dir, i al migdia venen a Palma els policies, el grup de los GEOs, acompanyat amb el jutge Baltasar Garzón i, juntament, amb el fiscal Jesús Santos.
Era una operació delicada, y de acuerdo con el fiscal decido ir en persona. Estando el juez presente en inmediación, cualquier incidencia se podía resolver.
Mentre una part de l'operatiu s'instal·la al voltants del carrer de Sarrafaletes, una altra es desplaça fins al port d'Alcúdia.
La idea és procedir a les dues detencions gairebé a la vegada, perquè uns no puguin alertar els altres, tot i que Rego Vidal serà el primer en ser arrestat. Són poc més de les 9 del vespre i ell no es troba al vaixell, sinó sopant tranquil·lament al restaurant Can Punyetes.
Rego Vidal estava controlado, estava en un restaurante y se estaba a la espera de proceder a la detención para que no hubiera riesgo alguno de que uno u otro pudieran comunicar.
Allà ningú nota res estrany. Els agents que el vigilen veuen que Rego Vidal acaba de sopar i surt del restaurant. És el moment perfecte per l'arrest, però, sobtadament, apareix un grup d'amics seus i comencen a parlar amb ell i amb un dels responsables del local. La cosa s'allarga. No saben, com sentirem ara del propi gerent de Can Punyetes, que més d'una vintena d'ulls els observen.
Comió y nada más. Y salió, nos dijo que, no, que tenía una mesa de 10 y querían venir a comer aquí. Amigo, bueno, del barco, lo había conocido al lado del barco. Y nada, terminó de comer, salió, se encontró con los amigos, lo atendimos fuera, fuimos eligiendo los platos que iban a comer ellos porque eran franceses y nada más. Y a raíz de ahí pues pasó todo.
El todo al que es refereix és que finalment Rego Vidal és immobilitzat i detingut per agents del grup antiterrorista uns 20 metres del restaurant, quan anava de tornada cap a la Bèlpule. La detenció es comunica tot d'una a l'operatiu de Puerto Pi, que es posa en moviment.
Momentos después se actúa dentro del piso, ¿no? Y sube los operativos, los geos, ¿no? Entonces, bueno, pues oímos un petardo, un explosivo en el bombín de la puerta, mucho ruido, que es normalmente como entran, ¿no?, para crear o generar confusión. Yo creo que era ya sobre las 12 de la noche, por ahí.
El jutge Baltasar Garzón i altres autoritats han quedat a la planta inferior esperant l'entrada dels GEO. Aparentment, tot ha sortit a la perfecció, però als agents que irrompen a l'apartament, alguna cosa no els quadra, perquè el pis està buit.
Se produce un hecho curioso, y es que cuando entran los GEOs, entran y salen, y dicen, no hay nadie. Y uno de los comisarios, Figón, dice, ¿cómo que no hay nadie? Si están los cascos de las motos aquí. Y entonces vuelven a entrar y lo que había ocurrido es que los dos, al ruido del estallido del bombín, se tiran al suelo y se meten debajo de las camas. Entonces no les había dado tiempo ni de agarrar la pistola que tenía en la mesita, ¿no?
Aclarida la confusió, els agents arresten els dos joves i els emmanillen. Un, ja ho sabem, és Jorge García Sertucha. El segon l'identifiquen com Iñaki Rego, fill de Rego Vidal, i del qual fins al moment no es coneixia cap vinculació amb la banda terrorista.
Y entonces ya llegamos nosotros cuando están boca abajo en el centro del salón, había como una especie de distribuidor de habitaciones, y ahí están ya detenidos boca abajo, ¿no? Entramos nosotros, me identifiqué como juez, les informé de sus derechos, de que podían no declarar, tal, todo bien, y ya se empezó a efectuar el registro con ellos presentes.
Com explica el jutge, l'escorcoll de l'apartament comença en presència de presumptes terroristes. Els agents obren calaixos i buiden armaris, però una de les proves més evidents de les seves intencions la troben a la terrassa del pis, un rifle amb mira telescòpica instal·lat sobre una plataforma i perfectament preparat per disparar.
Abans hem dit que l'apartament no està molt enfora del Palau de Marivent i que té vistes directes al port de Puerto Pi. Quan els agents aixequen el cap, descobreixen quin era l'objectiu exacte de l'atemptat. Com recorden Garzón i el comissari i excap de la policia judicial, Antoni Cerdà.
Llegamos hasta donde estaba la terraza, donde estaba el rifle, con la horquilla preparado para disparar en la dirección del barco, del rey.
La visió era perfecta, damunt d'allà on hi havia el llat de la carrel, la fortuna, estava molt, molt bé a tir, pareixia que quasi ho podies tocar en sa mà, dava aquesta sensació.
Fortuna ha estat el nom oficial de l'iot de la família reial durant les seves vacances estivals a Mallorca. En realitat han estat quatre els vaixells amb aquest nom que recuperava el del bot amb el qual el rei va competir als Jocs Olímpics de Múnich el 1972. A Palma, quan no navegava el Fortuna, tenia el seu hangar i la seva base oficial a la dàrsena de Puerto Pi, just davant del pis del carrer de Serrafaletes.
Que el iot era l'objectiu directe de l'atemptat no ho dedueixen només per la trobada del rifle, del que tornarem a parlar més endavant, sinó que també ho confirmen amb un croquis on els terroristes remarcaven els pocs més de 200 metres que separaven la seva terrassa de la dàrsena de Portopí. A més, durant l'escorcoll, localitzen un quadern amb anotacions sobre els horaris d'algú al qual es refereixen com El Largo i que per la Policia Nacional només pot ser una persona.
Se descubrió una especie de memorándum o de libreta donde llevaban anotadas horarios, datos y otros elementos obviamente dirigidos todos a la ubicación, localización del objetivo, en este caso del rey.
Durant moltes hores, una de les missions dels terroristes era saber, entre cometes, l'agenda del rei, a quines hores anava a Portopí, a quines hores sortia el vaixell i el Fortuna, quin convidats tenia i, en definitiva, fer un pot de seguiment a l'objectiu principal.
Se detallaven horaris de pujada en el barco, normalment, quan arribava, damunt quina hora sortien, damunt quina hora tornaven. Principalment estava llivint notacions amb aquest respecte. Com a mínim, dos o tres dies abans. Que jo recordo en aquell moment les tres notacions que hi havia eren dos o tres dies abans.
L'escorcoll continua fins a les 6 del matí, no només al pis de ses Rafaletes, sinó també al veler l'Abel Poler.
Durant els escorcolls, els agents decomissen diversa documentació, però també més armes. En concret, tres pistoles de 9 mm Parabellum i dos subfusells UZI. Això, sumat a les anotacions dels terroristes, fa que els investigadors pensin que volien acabar amb el monarca d'un dispar des de la terrassa del seu apartament. Tot i així, durant l'escorcoll, el propi jutge Garzón fa una troballa tan perillosa com inquietant.
Subía una silla y en un altillo del armario había una, como una olla express. Entonces yo la agarré, la subí, me la bajé y estaba. Entonces la tenía así en las manos y me dice uno de los policías, uno de los TEDx, me dice, si es posible no la destape usted porque es una bomba. Yo me quedé con ella así, como diciendo, ¿qué hago yo ahora con esto, no?
Més endavant, els pèrits determinarien que l'artefacte contenia 630 grams d'exogen gairebé pur, una substància amb un alt poder explosiu, al qual havien incorporat un temporitzador elèctric. Segons els investigadors, una bomba preparada per fer esclatar el pis després de fugir, eliminant qualsevol prova.
Una vegada que haguessin disparat, fer explotar la bomba en aquest pis per eliminar empremtes d'ells.
Era una quantitat important. Si això s'havia dut a terme, crec que hi havia hagut una que deixaria allà.
Una part de l'operatiu trasllada els tres detinguts fins als calabossos de la prefectura de la Policia Nacional de Palma, mentre una altra continua fent les darreres indagacions al pis i al vaixell La Belle Poulet, on també troben tres pistoles de 9 mil·límetres sense número de sèrie. Per ara, els investigadors desconeixen si els terroristes havien decidit una data concreta per a l'atemptat, però la sensació, com reconeix Cerdà, és que tot estava llest.
Tot estava allà. Jo crec que si no s'hagués actuat, jo crec que l'actuació, per lo que vaig deduir comentaris, perquè ja dit, se va dur això amb molta reserva, jo crec que 24 o 48 hores s'havia dut a terme.
A la prefectura del Passeig Mallorca, la nit es fa molt llarga. Els tres detinguts estan separats i aïllats a tres calabossos, però el jutge Baltasar Garzón, que coneix les estratègies de la banda terrorista, ordena que comprovin el seu estat cada hora.
Cada hora i mitja pujaven a dalt, reconeixement, i jo, clar, va arribar un moment que vaig dir, què passa aquí, no vols fiar d'un altre? Diu, no, diu, però això ho feim de forma rutinària perquè, si no, llavors sempre hi ha denúncies per maltractaments, diu, i per tortura, diu, i així. Ja mos evitem una cosa que també llavors mos dona més papeleo.
Tot i que els tres sospitosos ja són als calabossos, ningú, llevat del jutge i els investigadors, coneix la important operació que s'acaba de dur a terme a Mallorca. Encara falten els interrogatoris i l'anàlisi de les armes i de tota la documentació trobada, però el director general de la Policia Nacional vol organitzar una roda de premsa i informar els mitjans, sigui com sigui.
El director general de la policia quería anunciar las detenciones. Había un problema, y era que en Francia no está permitido en aquel momento practicar registros en domicilios hasta que no sale el sol. Entonces, de madrugada no se pueden hacer registros, con lo cual teníamos que dilatar el conocimiento, que iba a ser explosivo por todas partes, de la detención del comando para poder dar lugar a las autoridades francesas a hacer su parte del operativo. Pero no se pudo aguantar la noticia por el director y a la una menos algo ya dio la rueda de prensa.
La roda de premsa, com hem dit al començament, es convoca d'urgència i durant la nit. El que explica Ángel Olivares ja ho sabem i no dona dades sobre quin era l'objectiu d'ETA. Qui sí les dona és el ministre de Justícia i Interior, Juan Alberto Belloc, com sentirem de la segona roda de premsa que s'organitza només unes hores més tard.
ETA, afortunadamente, en esta ocasión ha fracasado. Porque, en términos policiales, pensamos que el conjunto de datos permiten afirmar que el objetivo principal de ese comando era atentar contra Su Majestad el Rey.
Respecto de la documentación encontrada en Palma, en particular, es la que sustenta la convicción policial que yo le he manifestado, la convicción de que efectivamente el conjunto, no solo de documentos, sino también de material intervenido, que efectivamente se trataba de un comando con capacidad, evidentemente, de retracciones graves.
Del material decomissat que menciona el ministre Belloc, ja sabem que destaca el fusell que han trobat a la terrassa del pis apuntant directament cap a Portopí. Un fusell que ja han pogut analitzar i del que se'n coneixen totes les característiques.
L'arma és un fusell DKS Remington de calibre 7,08, tot i que presenta algunes modificacions. Segons els pèrits, era molt utilitzat per a la caça tant a Estats Units com a França i està considerat una de les millors armes del món per la seva precisió. Segons algunes fonts, els terroristes haurien invertit en la seva compra uns 66.000 euros, 11 milions de pessetes a l'època.
La horquilla, el trípode donde estaba puesto, permitía la ausencia o punto cero de variación por el pulso, ¿no? Que después los informes periciales establecieron que había sido perfectamente hecho de esta forma para producir el impacto en el objetivo con una variación de 3 centímetros a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Y el resultado de haber disparado podría haber sido letal, sin ninguna duda.
El tret, ja ho heu sentit, hauria estat letal. No només per la precisió de l'escopeta, sinó perquè des de la terrassa de l'apartament del carrer de Ses Rafaletes al Fortuna, els terroristes calculaven que hi havia uns 250 metres. Distància que amb la mira telescòpica resultava totalment a l'abast.
Era un arma de lo millor que he vist. I se mirera a Sant Front d'Espassell Mallorca, a l'altra era que va ser numerós, més millor quasi que un metre de distància. Això sí que ho tenia. O sigui que per poc que sabigués la persona manejar això, era senzill, a bo de fer, acertar el tret que puc fer.
En aquest punt, la pregunta que es fan molts és si el propi monarca va saber en algun moment la situació que s'estava vivint al seu voltant. És a dir, si sabia que feia setmanes que es trobava en el punt de mira de la banda terrorista ETA durant les seves vacances a Mallorca.
Supongo que alguna información darían, aunque yo creo que no fue lo suficientemente explícito para no alertar y frustrar la operación, porque eso sí que podría poner en riesgo al rey. Si la guardia personal del rey, la guardia real o cualquiera otro se veían movimientos sospechosos, a su vez los etarras podían sospechar de que algo no estaba funcionando bien.
Qui sí parla personalment en Joan Carles I és el ministre Juan Alberto Belloc. Com sentirem a continuació, el propi dimecres en què l'operatiu es posa en marxa, el telefona dues vegades per informar-lo de totes les actuacions.
Cuando yo hablé con el rey dos veces en el curso del día, subrayar, como siempre, su sentido de responsabilidad, su serenidad y el mantenimiento de sus programas y de sus actuaciones. Simplemente para los hombres de seguridad, para los que tenemos responsabilidades en el ámbito de seguridad, pues evidentemente tuvimos que esforzarnos. Desde luego, Su Majestad mantuvo en todo momento su sentido de Estado, su sentido de responsabilidad y una serenidad envidiable desde cualquier punto de vista.
Com ha explicat Belloc, tant el propi monarca com la resta de la família reial decideixen mantenir la seva agenda malgrat l'operació policial. Un fet que, d'alguna manera, intenta donar una sensació de normalitat a Mallorca.
Segons informava el diari El País, al mateix hora baixa de l'operatiu, el rei havia sortit del Palau de Marivent, conduint el seu propi vehicle per visitar una exposició d'escultura a la Galeria Palaires. Després de les detencions, la família reial continua amb les seves activitats programades.
De fet, hores després del triple arrest, es reuneixen en un dinar familiar al restaurant Flanagan de Portals.
Al dir la família real, la reacció que va tenir va ser de tornar a la normalitat. Una vegada ja detinguts, els terroristes ja no hi havia perill i van acabar un estiu com un altre. Amb aquest, un estiu especial, però en qualsevol cas tampoc va afectar molt a l'agenda posterior de la família real.
Jo me'n record que una setmana després, inclús varen tenir una recepció a Mar i Vent, que varen anar-hi, crec que tots els regidors, de manera que ells feien la vida normal. Hi havia molta més seguretat, molta més vigilància, evidentment, però aquí no va passar res més.
Acabam de sentir Joan Fageda, el que aleshores era el batlle de Palma. Tant ell com el periodista Quico Mestre han remarcat que la família reial segueix amb la seva agenda, en bona part, per donar sensació de normalitat. La realitat, però, és que quan la informació sobre l'atemptat frustrat es publica als mitjans, alguna cosa canvia. Per a molts, suposa un abans i un després en l'aparent seguretat i tranquil·litat de Mallorca, com reconeixia el propi Fageda.
Record que hi havia molta preocupació. O sigui, va canviar totalment l'ambient d'un principi, d'aquella seguretat que teníem, de que Mallorca, com una illa, pues no hi havia possibilitats, que no poden venir aquí perquè després no podran fugir.
L'illa de Mallorca no estava acostumada a la notícia principal relacionada amb un tema de terrorisme. A més, tenint en compte que era el mes d'agost, en plena temporada, que l'illa estava plena de turistes, el tema va caure com una bomba, no?
En l'àmbit policial, el descobriment dels objectius d'ETA també suposa canvis per augmentar la seguretat, com explica l'excap de la policia judicial, Antoni Cerdà. Sobretot perquè, com hem dit abans, algú havia llogat un pis a nom d'una persona morta a uns metres del iot del rei i ningú se'n va temar.
Pues aquell estiu, molta més vigilància i tornar a plantejar tot el que són les visites que se feien en els pisos i no solament, diguem, pintura conformada, perquè jo abans, els 74 o 5 o 6, anàvem per Pullman, per allà a fer pis en Pittsburgh, aquí estava, tot això. I crec que se va replantejar que no basta mirar una llista, sinó anar allà un dia, un altre, i un altre, i un altre.
Després de la seva detenció a Palma, els terroristes són enviats a Madrid, on el jutge decreta la seva entrada en presó incondicional. A Mallorca, l'angoixa inicial s'espassa i l'operació sembla tancada i completa. Però la realitat és que quan arriba el judici a l'Audiència Nacional es descobreix verdaderament la magnitud de l'operatiu que ETA havia posat en marxa per assassinar el rei.
Juan José Rego Vidal, el seu fill Iñaki i Jorge García Sertucha són els tres etarres que fa un any i mig intentaren assassinar la majestat del rei durant les seves vacances d'estiu a Mallorca. La petició del fiscal per ells tres és d'un total de 107 anys de presó per la comissió presumpta de 5 delictes. El judici durarà al manco 2 dies i declararan 5 mallorquins, tots ells com a testimonis de l'acusació.
Com heu sentit dels companys de l'informatiu balear de Televisió Espanyola, el judici comença un any i mig després de les detencions, el gener de 1997. Els tres detinguts, Juan José Rego Vidal, el seu fill Iñaki Rego i Jorge García Sertucha, seuen a la banqueta acusats d'un delicte contra la corona en grau de conspiració, d'integració en banda armada o terrorista, de terrorisme, de tinença d'explosius i de falsificació de documents oficials.
El primer acusat en declarar és Juan José Rego Vidal, que no només assegura que la banda volia atemptar contra el rei perquè era el cap de les forces armades i responsable de la repressió que patia el País Basc, sinó que es declara responsable de tota l'operació a Mallorca, però de la que estava al corrent la cúpula de la banda.
Sí que és vera que va ser molt després, durant el judici que se va celebrar 2 anys després, allà on se va, diguem, apareixen molta de les notícies, de la informació que fins aquell moment no se sabia. Com per exemple, una era les reunions que havia tingut en Rego Vidal, el seu jefe d'ETA a París, unes reunions que estaven controlades per la policia de França.
Un atentado de esa envergadura tenia que estar autorizado por la cúpula de ETA y tenía que haber reuniones. Y en el momento que empezó la investigación, pues lógicamente fueron apareciendo.
La tardor de 1993, la cúpula d'ETA li proposà a Rego Vidal cometre un atemptat encara sense especificar la data ni l'objectiu. La trobada es produïa a la ciutat francesa de Bordeus, on finalment es decidí que l'atemptat aniria dirigit contra el rei Joan Carles I.
És a dir, en Rego Vidal va declarar d'una forma molt tranquil·la, va dir que sí, és a dir, va reconèixer, va donar detalls, que ell tenia planejat atemptar contra el rei, que havia estat la cúpula d'ETA que li havia encarregat aquest tema. ETA facilita finançament en Rego Vidal, en el terrorista.
El 1994, la cúpula li entregà 600.000 pessetes per començar els preparatius de l'atemptat. Quan decidiren que Mallorca seria l'escenari del magnicidi, li proporcionaren 1 milió de pessetes més per adquirir les armes i viatjar a Palma. Viatge que es produí l'abril de 1995 i durant el qual, entre d'altres accions, lloga el pis de Portopí.
Quan arriba en el mes d'abril a Mallorca, ell no utilitza la seva identitat. Emplea una identitat falsa. Va estar hospedat a un hotel del carrer Sant Jaume, és a dir, i a més, va passar com un comerciant. De dia sortia de l'hotel, feia ser vigilàncies, és quan va saber que se llogava un pis en el carrer, en aquest edifici de Portopí, el va llogar, va donar la paga i senyal, va estar pagant una sèrie de mesos, i el vespre era curiós perquè xerrava com un client més en el conseller de l'hotel i tenien llargues conversacions. En aquell temps el conseller de l'hotel mai va sospitar que estava xerrant amb un terrorista i, a més, amb un terrorista que estava obsessionat amb matar el rei.
Andrés Sáenz de Buruaga, ja ho sabem, és el nom fals que Rego Vidal utilitza per llogar el pis de Portopí. Després de la seva estada a Palma, torna a França amb el seu fill, Iñaki Rego, a qui li comuniquen que formarà part del comando terrorista pels seus coneixements de motocicletes. Però durant el judici el jove ho nega.
El seu fill sempre va mantenir que ell el que feia era acompanyar son pare, que no sabia res de l'objectiu, que en Jorge Sertucha no era mig seu, que no el vivia mai fent res, ni sabia res de l'arma, ni coneixia cap ningú de l'organització terrorista.
Segons els investigadors, però, Iñaki Rego havia estat precisament qui comprà la Yamaha 600 a França ja el mes de juliol amb els 35.000 francs lliurats per la banda terrorista. Motocicleta que havia de servir com a mitjà de fugida fins al Cúdia. L'operatiu acabava d'obtenir el vistiplau del considerant número 1 d'ETA, Iñaki de Renteria.
La compra es realitza només uns dies abans que son pare, Rego Vidal, llogui al veler l'Abel Poler. És en aquest mateix període que la cúpula els hi presenta el qui serà el tercer integrant del comando, Jorge García Sertucha, que, com hem dit abans, tenia fama de bon pistoler.
Una vegada que planifica, que deixa més o manco organitzat l'atemptat, torna a França i és quan ja, el mes siguient, és quan t'organitza, ja li presenten en el pistoler, en Jorge Sertucha, i se fa aquest pla.
El 15 de juliol, ja ho sabem, tots tres arriben al port d'Alcúdia navegant. Durant el judici, quan li toca declarar a García Sertucha, la seva versió de la història adquireix més gravetat de la que molts suposaven.
Jorge Sertucha va ser el més dur de tots. És el que va anunciar que el rei continuava sent una figura prioritària per matar-la dins l'organització terrorista ETA, és que va confirmar i va presumir que el manco dues vegades en el monarca el va tenir a tir, no? I que era una persona que cari se mostrava orgullós d'haver participat en aquest tipus d'intent d'atemptat del rei.
Com ha explicat Quico Mestre, García Sertucha assegura que va tenir a tir al monarca en tres ocasions des de la terrassa del pis de Portopí. És més, el terrorista concreta que va ser entre els dies 4 i 6 d'agost, un fet que crea molta polèmica entre tots els implicats en la investigació. Per Antoni Cerdà, per exemple, això era un fet que es podia deduir del propi quadern que la policia havia trobat a l'apartament.
Hi havia notacions de que el rei havia estat allà quan ells estaven vigilant. A més, va ser una de les coses que en el judici va sortir i, efectivament, era una de les testificals que se van fer allà.
Jo sempre me quedé con la duda de si és verdad o no és verdad. Es decir, que tuviera en el lugar donde estuviera, donde tenía que estar el rei, a tiro, no lo dudo. Pero que tuvieran al jefe del Estado a tiro y no dispararan, ya me lo creo menos. Si lo hubiesen tenido en el punto de mira para disparar y conseguir matarlo, Jo crec que no ho hubieran hecho.
El jutge Baltasar Garzón, ja ho heu sentit, creu que si l'haguessin tingut a tir, l'haurien disparat. I la teoria sembla bastant lògica. Quina raó tenien per no fer-ho? La raó, ho han deixat caure abans, era la via d'aigua que s'havia obert a l'Abel Poler.
Els terroristes, de fet, contactaren amb la cúpula per informar de l'avaria al vaixell i l'organització ha enviat 2 milions de pessetes per sufragar les despeses de la reparació. Segons declaren durant el judici, el dia 8 d'agost, quan el veler ja estava reparat, acordaren que l'atemptat es realitzaria el diumenge 13. 4 dies abans, però, eren detinguts.
No teníem molt clar quin era l'escapatori. Per això encara s'estàvem, diguem, discutint els darrers detalls de quina forma sortiríem. I això és el que era el motiu per el qual se va retrasar l'atemptat.
El judici a l'Audiència Nacional continua durant 2 dies, en els quals tant a l'exterior com a la mateixa sala es viuen algunes escenes de tensió, que arriben al punt, fins i tot, que el jutge obligui a desallotjar alguns dels assistents.
Durant la declaració d'en Jorge Sertucha, un moment determinat va començar a pegar cots en el vidre i la reacció immediata del tribunal va ser que entrés la policia en 2 segons va entrar, van entrar 7 o 8 policies armats, i els van treure de la sala a tots els seguidors, a tots els simpatitzants dels tres terroristes. El segon dia hi havia manco presència de públic, però sí que es veia que estaven concentrats a l'entrada de l'Audiència Nacional i quan varen passar en el camió, en la furgoneta que els traslladava a la presó, varen fer també allà una manifestació de suport a els tres membres d'ETA.
7 mesos després de la vista, el juliol de 1997, es coneix la sentència.
L'Audiència Nacional condemna Rego Vidal i Jorge García Sertucha a 37 anys de presó, mentre que Iñaki Rego és sentenciat a 35 anys per l'intent d'assassinat del rei Joan Carles I l'agost de 1995. El dictamen, a més, dona per bo el testimoni de García Sertucha i afirma que els terroristes tengueren el monarca en el punt de mira del seu rifle en 3 ocasions, però que no dispararen perquè no tenien la fugida suficientment preparada. Malgrat tot, subratlla les seves accions mai suposaren un perill directe pel rei.
El rei no estuvo en peligro en ningún momento. Podía haberlo estado. Si hubieran adelantado el operativo o hubiese fracasado la detención, ¿no?
Això és una teoria molt personal meva, però jo crec que l'anunci de Jorge Sertucha dient que havia tingut el manco 2 vegades el rei a tir no era més que un efecte publicitari d'ETA, és a dir, com demostrar que en qualsevol moment podíem matar en el cap de l'estat. Però això, és a dir, contradiu a la investigació policial perquè, sobretot durant el judici, se va demostrar que el manco una setmana abans els terroristes estaven controlats.
La sentència, en canvi, no creu la versió d'Iñaki Rego de que desconeixia totalment els plans de l'atemptat i l'objectiu del viatge de son pare a Mallorca. El jutge considera que els seus actes demostren no només que coneixia el pla, sinó que participà durant l'organització del comando criminal.
El mateix 1997, els tres terroristes entren a la presó. Quan el desembre de 2011 ETA anuncia el cessament definitiu de la lluita armada, només 2 d'ells continuen empresonats.
Juan José Rego Vidal va sortir de la presó de Dueñas a Palència el setembre de 2010 per continuar complint els 5 anys de condemna que li restaven al seu domicili per motius de salut. El terrorista patia diverses patologies greus i havia estat ingressat d'urgència a l'UCI de l'hospital després de tenir un infart.
Pels que visqueren en primera persona tota l'operació policial, rememorar aquells dies, com diu Antoni Cerdà, és pensar gairebé en una pel·lícula de ficció. El dia que frustraren un atemptat que, com reconeix el jutge Baltasar Garzón, hauria tingut un impacte internacional.
En aquell moment pareix una ficció, estic dins una pel·lícula, però clar, llavors es rememores, penses i dius, és que si no s'hagués tingut la informació i els companys de Madrid i de Palma han dit han d'actuar ara, perquè si no hagués pogut passar un manicidi aquí, però, vamos, això estic segur.
Fui consciente del momento, claro, era el jefe del Estado, todas las vidas son iguales, pero aquello sí era un magnicidio, se pretendía crear un impacto nacional e internacional durísimo. ¿Hubiera producido más efecto que la muerte? No, probablemente no, porque la democracia española se hubiese afirmado, pero hubiera sido un impacto durísimo.
Va canviar totalment el xip nostre. Aquí és possible que hi hagi atemptat.
Com ha dit l'expatla Joan Fageda, aquells fets també feren canviar el xip de molts i comprovar que la banda terrorista també tenia Mallorca entre els seus objectius, i no només per ser el lloc d'estiuets de la família reial. Com els fets que ho demostraren el 30 de juliol de 2009, en el que va ser el darrer atemptat mortal en la història d'ETA.
Aquell dia els guàrdies civils Carlos Sáenz de Tejada i Diego Salvà, destinats al quarter de Palmanova, morien després que explotés una bomba lapa col·locada als baixos d'un cotxe patrulla estacionat a prop de la caserna. Mallorca tenia el trist honor de posar nom a les dues darreres víctimes mortals a Espanya d'una banda terrorista que assassinà més de 850 persones durant la seva existència.
Quan arribà la sentència per l'atemptat frustrat contra el rei Joan Carles I, faltaven encara 12 anys per aquest doble assassinat. I en aquell moment, tot i la por i el trasbals en descobrir les intencions de la banda, l'èxit de l'actuació policial proporcionava una certa sensació de seguretat.
Per al mateix temps, una tranquil·litat, perquè la policia havia fet la feina que tot corresponia, havia fet un seguiment, havia frustrat la mort del monarca.
Eso demostró que la organización terrorista podía llegar donde quisiera. Y lo demostró también que los servicios de información y de la policía funcionaron. Pero yo creo que funcionaron las instituciones como debían y se neutralizó a los terroristas, se les juzgó y se les condenó.
Més de dues dècades després, l'agost de 1995, es recorda com el moment en què les forces de seguretat aconseguiren impedir l'assassinat d'un dels objectius més perseguits per la banda terrorista ETA. Un atemptat frustrat i una operació policial que sempre formaran part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el setè episodi de la segona temporada de Memòria Negra al podcast. Trobaràs aquest i altres capítols disponibles a ivetres.org/memòria-negra i a ivetresalacarta.com. Vos esperam per l'episodi número 8, el que descobrirem un crim succeït en ple barri xino de Palma i vinculat als marines de la sexta flota americana.
IB3 Podcast. Un món de sons.